Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Esquerra Republicana de Catalunya fa una presentació de la seva candidatura omplint la sala d'actes dels jubilats. Edna Estrems traça els eixos del seu programa davant més d'un centenar de persones i amb l'aval de Josep Maria Terricabres, que li desitja que sigui la primera alcaldessa de l'Escala. Els escoltem tots dos. Edna Estrems, candidata per Esquerra a l'Escala, i Josep Maria Terricabres, eurodiputat per aquesta formació.
Però que hi ha una democràcia que és la viva, la que fa que la gent conegui directament els seus representants, aquells que ha elegit, que els pugui criticar pel carrer. És a dir, això és molt important. I, per tant, el municipi és clau. I el municipi, en el cas de l'Escala, ha de defensar valors republicans, que no vol dir només la República Catalana, sinó que vol dir aquells valors de proximitat, d'igualtat de tracte amb tothom, d'accessibilitat entre governants i governats, de participació democràtica en el projecte col·lectiu. Vol dir tot això. I aleshores, si l'Escala té això, vol dir també que ha de tenir, estaria molt bé, un govern d'Esquerra Republicana, que seria la primera vegada en l'època moderna, diríem, en l'època recent, que el té. I, a més, representat aquest ajuntament i encapçalat per una dona, que també seria la primera vegada i ja seria hora.
Volem un equip plural, un equip que sigui, com deia, amb la comparació amb els despatxos d'arquitectura, un equip multidisciplinar, que vingui de professions molt diferents, d'entorns socials molt diferents, d'entorns culturals diferents, de barris diferents, i al final que s'assembli al nostre municipi, que s'assembli molt a l'Escala, no? Com això, no? Deia, un equip, els projectes mai es fan un sol arquitecte, que això ja és una peça antiga, sinó que es fa amb especialistes en cada àmbit, i pensem que l'única manera de construir un projecte sòlid per l'Escala és tenint gent de cada àmbit que aporti el seu talent i les seves idees al projecte d'Esquerra Republicana. Des d'Esquerra Republicana és cert que volem guanyar les eleccions i no ens fa vergonya dir-ho, i volem guanyar no per manar, perquè nosaltres no som així, no som de manar. Nosaltres el que volem és cogovernar el nostre municipi amb tots els escalencs i escalenques. Volem, com deia, unes bases molt clares, volem una casa amb planta baixa i una casa amb grans finestrals de vidre, una casa que estigui sempre connectada amb l'exterior, sempre amb una mirada al món.
De presentacions anava l'informatiu del dilluns passat, 18 de març. Dèiem, En Comú, l'Escala es presenta com la garantia d'una política més social per a una escala més real. El seu candidat, Albert Pons, encapçalarà la llista. Divendres explicava els eixos de la seva política davant una trentena de persones. L'escoltem, Albert Pons.
En Comú, l'Escala, per intentar assumir el repte de guanyar l'alcaldia de l'Escala i legislar durant els pròxims 4 anys una política més social per a una escala més real. En Comú, l'Escala intenta representar aquells sectors que per un costat tenen sentiments d'esquerres i progressistes i que creuen que l'Escala, amb unes determinades polítiques socials i equitatives, podem tenir un poble amb igualtat i amb oportunitats socials, en el qual l'equitat sigui el que regni en la convivència. Un poble en el qual es pugui arribar a final de mes i en el qual no només fem polítiques de façana ni el monocultiu turístic, sinó intentar diversificar tots aquells sectors laborals que dignifiquin les vides de les persones. Jo penso que és una barreja, una confluència amb dues coses. Per un costat, persones que ja tenim una determinada trajectòria política, perquè formaven parts de partits que ja han tingut presència en l'Ajuntament, com són Iniciativa i Esquerra Unida i Alternativa, i alhora es presenten persones que són activistes o amb inquietuds polítiques d'esquerres que són independents i que s'han sentit en sintonia i identificats amb el nostre projecte polític per l'Escala. Llavors, és una barreja amb dues coses, de sang nova o de saba nova i també de persones que ja tenim un pòsit, una trajectòria al darrere.
El casal del jubilat de l'Escala ha celebrat l'assemblea anual de socis sense massa novetats. Els temes que es van debatre més van ser la qualitat del menjar del dinar del Dia de la Dona, la possibilitat d'una doble tarifa al bar o el pagament de quotes a les GAE, amb les que l'entitat no hi està massa d'acord. Escoltem el president dels jubilats, Ramon Ministral, i la regidora de Serveis Socials, Ramona Viella.
Els musclos eren petits, eren una mica petits. Bueno, això de fet no és culpa de ningú. Això és... aquella gent va anar a comprar musclos i els hi van donar aquests. Jo no crec que anessin a comprar els més dolents que van trobar. Van ser aquests, eren petits. Bueno, altra vegada, l'any passat eren grossos i mira, ja va passar. Llavors, l'arròs també era una mica fat, una mica... Clar, aquesta gent que fan arròs per... Mira, hi havia arròs per 170, 160 o 170. El fan, ells el fan sense sofregit, el fan amb el fumet, el fan d'això. Llavors, els calamars, jo no els vaig trobar, jo els vaig trobar bé. Hi ha gent que van dir que eren molt dusos. Potser sí, potser algú va trobar algun que eren massa fregits o havien estat molt mirat no, fregits o així. Però, bueno, ja se sap aquestes coses. L'any que ve, jo he dit que ens ho pensaríem, però penso que ho farem. El que passa que canviarem una mica del càtering, buscarem una altra cosa. Ens van arribar a amenaçar Girona, els jutjats, en fi, quasi que ens emporten, ens venen a buscar els Mossos d'Esquadra, eh? Vull dir que, fort, bueno, vam arribar a un acord i, bueno, acabarem de pagar. Però imagina't com estan aquesta gent, que ens reclamaven de l'any passat una factura de 50 euros i resulta que en van fer 4. O sigui que imagina't els comptes que porten aquesta gent. I m'agradaria que això ho sentíssim. També és veritat que el bar és un bar, ja que és el bar dels jubilats, doncs els preus són una mica més econòmics i d'això. Però hi ha gent que amb això, no és que s'hi aprofiti, però bueno, hem de considerar també que la persona que és sòcia té que tenir una mica més d'avantatge que el de soci, perquè el que no és soci paga, per exemple, el mateix que el soci, i el soci llavors es diu, bueno, així jo, val la pena que sigui soci? Perquè dic jo, així me trauré de soci, perquè si aquell que està al meu costat sí, paga el mateix que jo. Per això hem pensat que hi hauria d'haver una petita diferència amb el preu, perquè ben mirant no és just. No és just que uns paguin un preu i l'altre. Inclús hi ha gent que s'ha tret de soci, bé igual, i si pot estar, i si pot, no fa ni consumació. Vull dir, és injust, però esclar, amb aquestes coses ja sabem que sempre paguen justos per pecadors.
Hem de pensar que és una de les associacions més grans del poble i sembla que no hi porta doncs, la seva feina. I la feina que fan, la veritat que sí, que se'ls ha de felicitar a tota la Junta. I, a més, també ens diuen que tenen col·laboradors, doncs des d'aquí també felicitem els col·laboradors que els ajuden doncs, quan hi ha actes i quan hi ha coses a muntar i desmuntar. A part de tot això, doncs, per mi també com a regidora de gent gran ja els he felicitat també i ha sigut per mi un gran plaer i he estat molt contenta de poder estar entre ells i que us dic com a regidora perquè doncs, m'han acceptat. A més he compartit amb ells, jubilada com soc, excursions i festes i sempre he sigut molt ben rebuda.
Encara a l'informatiu de dilluns ens fèiem ressò del futbolista escalenc Valeri Fernández, que aconsegueix la fitxa de professional del primer equip del Girona en disputar el seu partit número 10, sumant Lliga i Copa del Rei. Va ser en el duel del cap de setmana passat que el Girona va disputar al camp del Leganés. Recordem que Fernández havia debutat a primera divisió el desembre contra l'Atlètic de Madrid i que ara té contracte fins a 2023. Valeri Fernández.
Queda molt i molt de camí per davant i el més important és estar centrat. Crec que, bueno, que tinc una família increïble que m'apoya en tot moment, que manté els peus al terra i amb aquesta humilitat, amb aquest esforç, amb aquest sacrifici, doncs seguir fent passets.
Dit. Dimarts, 19 de març, Joan Vall-Llosera serà l'alcaldable pel Partit Popular a l'Escala. Deixa de banda les discrepàncies de partit amb les polítiques aplicades durant el procés i també el malestar amb la direcció gironina del Partit Popular. Explica també en l'entrevista que li van poder seguir dilluns passat a la Casa de la Vila que la por fa que li costi més fer llista. Joan Vall-Llosera.
Després de mi, per dir-ho així, gairebé a les pròximes eleccions municipals no hi haurà cap grup constitucionalista o grup que representi a tots els ciutadans que tenen altres neguits, no pas aquests d'anar en contra de les lleis i les constitucions que ja tenim aquí establertes, i bueno, deixar aquest buit dintre el panorama polític de l'Ajuntament ens seria molt de greu, no haver-hi representació constitucional i de centre o centre-dreta, digueu-li com vulgueu, i això m'ha fet pensar que, bueno, me tocava a mi tornar-me a presentar, deixant estar a part les divergències que tenim en com funciona administrativament la província de Girona i el Partit Popular, això ho deixem totalment a part, i crec que la finalitat és treballar per l'electorat i treballar per al poble de l'Escala, i, bueno, evidentment, jo ja he estat amb el Partit Popular, és un partit que ideològicament comparteixo, si no el 100%, 90% de la seva ideologia, i aquí estic, m'he de tornar a presentar i em torno a presentar. El producte és el que tenim. Els venedors potser no saben vendre el producte. Si el producte el tinguéssim dolent, hauríem de canviar el producte. Jo crec que el producte està bé. Aquí tenim un problema amb els venedors. Llavors, què toca? Pues toca canviar els venedors. Ja han demostrat fins on es podia arribar. Llavors, si no es pot arribar més enllà, hem de canviar el sistema de venda. O sigui, hem de saber explicar les coses d'una altra manera, hem d'arribar a la gent d'una altra manera. S'ha d'arribar a la gent, perquè sí que és veritat que el votant del Partit Popular o la gent que comparteix les nostres idees no s'ha vist ben acompanyada per nosaltres, o sigui, no s'ha fet carrer, no s'ha sortit, els mitjans són escassos. Hi ha gent que ja ni la truco, perquè sé on treballen i posaria en perill el seu lloc de treball. Hi ha gent que va dir que no, ja sé que amb tu no puc comptar perquè treballes a tal puesto, i si treballes a tal puesto et fumaran al carrer. I això és un hàndicap que pateixo jo i potser altres també pateixen per una altra banda, però nosaltres sobretot ho patim.
Ja ha entrat en funcionament el primer dels 7 radars pedagògics que ha comprat l'Ajuntament. S'ha instal·lat a la Closa del Llop. Dies es preveu haver pogut instal·lar els 6 restants. Robert Figueres, en regidor de Serveis i Governació.
Aquest radar, com bé hem explicat, és un radar pedagògic que, quan passa el cotxe, t'informa de la velocitat que vas, en verd si vas bé o en vermell si vas amb excés de velocitat, i et va fent les cares, diguéssim, que te fa o anar reduint la velocitat o diguent-te si vas amb la velocitat correcta. Ha sigut aquest primer que hem posat de prova, és un radar que funciona amb la llum solar, es carrega amb la llum solar, i hem hagut d'instal·lar un poste de reforç i instal·lar aquest primer a la Closa del Llop. No sancionen, simplement informen de la velocitat correcta que porta i no sancionen. Sí que hi ha la possibilitat que, com que tenim aquest radar mòbil, si veiem que la gent no en fa cas o s'excedeix molt de velocitat en algunes vies principals, com a vegades pot ser el cas, que és un perill també, doncs sempre es pot complementar posant el radar mòbil, que després sí que es podria aplicar la sanció corresponent. Però la finalitat d'aquests radars no és sancionar, sinó és ensenyar a la gent, explicar a la gent que s'ha d'anar amb la velocitat correcta, sobretot a dins de vies del poble, que permeten que el cotxe, amb la situació que tenen, rectes llargues i així, puguin agafar molta velocitat, i és molt perillós perquè pot travessar un nen petit, pot passar una bicicleta, pot passar mil coses.
Dilluns es presentava l'edició número 19 del MIC, el Mundialet de Futbol. Va ser a Barcelona. Va tenir com a convidat l'entrenador argentí Mauricio Pochettino, actualment al Tottenham, i va ser-hi també la futbolista del Futbol Club Barcelona, Vicky Losada. El torneig manté les xifres del 2018. Això vol dir 900 partits, 364 equips participants provinents de 44 països dels 5 continents. Escoltem un fragment de la presentació amb la veu de Juanjo Rovira, director del MIC.
Ja quasi no ens recordem dels 128 equips que teníem els primers anys, però l'any 2016, que va ser abans d'ahir, vam tenir 212 equips, l'any 2017 268, l'any passat 375, i enguany creiem que era el moment de la consolidació, de créixer en amplitud i encara, si cap, amb detalls de més qualitat, creixerem una mica també en número de participants, 380 aproximadament, creixem en països i en novetats, com tu ja has explicat abans.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimecres 20 de març, el mes d'abril vinent, l'Escala serà la seu de la desena trobada d'entitats joves de l'Alt Empordà. Entre d'altres, es farà un debat. Hi haurà una zona on les entitats podran mostrar el seu, els seus projectes, un espectacle de foc i un concert, tot plegat amb l'objectiu de relacionar i donar veu als joves. A la presentació d'aquesta trobada van assistir-hi Joan Salelles, del Consell Esportiu de l'Alt Empordà, Alfons Vila, president d'aquest Consell Esportiu, Rafael López, regidor de Cultura, i Víctor Puga, alcalde. Els escoltem a tots quatre.
L'objectiu de la trobada, i una mica perquè sapiguem una mica de què ve la trobada, és que el que busquem és la interrelació dels joves a nivell de la comarca, que els joves dels diferents pobles de la comarca es trobin en un dia concret per una activitat concreta, lúdica i festiva, i que les diferents entitats juvenils de la comarca també s'interrelacionin, vinguin, participin i alhora es coneguin entre elles i d'aquí puguin sortir sinergies i activitats conjuntes entre elles. La trobada serà des de les 4 de la tarda a les 6 i mitja i la farem aquí a la platja de l'Escala i anirem fent diferents accions. El que us deia, la trobada, el debat juvenil serà a les 4, al Folí, començarem per aquí, i després sí que hi haurà ja la mostra d'entitats aquí a la platja i amb un escenari en el qual les entitats podran fer mostrar què estan fent, no? Si són entitats de dansa, podran fer dansa, si són entitats de teatre, podran fer una petita representació, el que elles creguin. Després, a les 9 i mitja, farem un espectacle de foc amb els Senyors del Foc, que el farem aquí també a la platja, i a les 8 i mitja farem un sopar per a totes les entitats i participants, que també els oferirem un sopar perquè puguin gaudir tot el dia i també tinguin el sopar. I acabarem la trobada amb un concert del Dalto Bank que començarà a les 10 del vespre. A part de tota aquesta part més lúdica i educativa, el que també farem serà un debat juvenil, que el farem a l'Alfolí, i aquest debat juvenil creiem que és molt important donar la veu als joves i que ens expliquin com veuen el territori, com veuen l'Escala, com veuen els municipis, i d'aquí treure unes conclusions per al futur pla comarcal de joventut que s'està realitzant i també pels futurs plans locals que en aquest any i pel proper any han d'estar fets a nivell de tots els municipis que vulguin tenir polítiques de joventut. I creiem que donar la veu als joves i als joves associats, que ens expliquin com veuen la comarca, quines mancances, quines potencialitats, doncs això ens és molt important. Ho farem a l'Alfolí i crec que serà una de les accions més importants que farem en aquesta trobada.
Nosaltres des de l'àrea de joventut sempre hem intentat escampar-nos per la comarca, no tancar-nos sempre en un poble. El que passa és que també som conscients que com que és una fira que són moltes entitats de tota la comarca de l'Alt Empordà, que són bastantes, segons quin pobles, quan parles d'aquests temes, els hi fa una angoixa, no hi ha pressupost, ja ho comprenem. Però, esclar, nosaltres sempre vetllem per fer que no sigui la capital. Ara, si no tenim cap més recurs, llavors ho fem allà. Espero que aquest dia, el dia 13 d'abril, sigui un gran dia per l'Escala.
De fet, és una mica la culminació de la feina que s'ha fet durant la legislatura, de la bona feina que fa el tenent de joventut, en Xavi Torrent, del reconeixement per part del Consell Comarcal, doncs, que són capaços d'organitzar una activitat d'aquest tipus. I bé, jo volia ressaltar que l'entitat jove que ha sortit a l'Escala, els Xalats, que és una aposta que ens sembla doncs, de futur, també tindran una bona presència en aquest dia. I llavors això és una continuïtat per la política aquesta de continuïtat amb l'esforç amb la política de joventut, no només amb el tema lúdic, sinó també amb el formatiu. La xerrada aquesta que farem amb la taula rodona el primer moment de la festa serà indicatiu de que més enllà de la festa doncs el jovent també té un altre paper i és de portar les seves idees per de cara als plans de joventut i totes les polítiques a posar en funcionament.
I és un moment, per tant, de felicitar-nos, perquè avui aquest és un exponent claríssim de l'èxit d'aquest projecte escalenc dedicat a la joventut i que en aquest cas doncs, rep el recolzament del Consell Comarcal apostant per l'Escala per fer aquesta trobada, però les polítiques adreçades a la joventut van molt més enllà purament del lleure, que entenc que això doncs, fomenta el lleure i fomenta el, doncs, també, també és un espai educatiu, evidentment, també cultural. Però nosaltres hem fet en, aquests, en aquesta legislatura, jo crec que és moment també de recordar-ho, una aposta claríssima perquè els joves, joventut, serveis socials, per tant, projectes socioeducatius com el que estem tirant aquí endavant, i la cultura, tot això fos, fos integrat i per tant tinguéssim unes polítiques amb aquesta visió, amb aquest camp d'actuació més ampli, més enllà del que normalment s'associa als joves, que és el lleure.
Mig miler d'alumnes de primària de l'Escala Camallera Bàscara i l'Aser Tramuntana han participat al 8è Roda Joc que es feia a Plaça Catalunya. Una trobada per a fer coneixença de nous amics i per a practicar jocs clàssics de sobretaula a l'aire lliure. Escoltàvem en aquesta notícia les veus de Laia Martínez, coordinadora de la trobada, Mariona Muñoz, regidora d'Educació, i Alfons Vila, president del Consell Esportiu de l'Alt Empordà.
I veig que cada any és més important, per la mainada que tenim les comarques de l'Alt Empordà, que són molts, doncs, que aprofitin per jugar a coses, a aprendre, a conviure amb altres companys, perquè avui en dia, amb les tecnologies de les consoles i dels mòbils, tot això es perd. I això els hi don que juguen en comunitat, es contenen allò, si no, no individualment. I això vol dir que la gent està més contenta, ho expliquen als pares, les àvies, i es recupera unes coses que fa uns anys que ja havien perdut.
Sí, bé, nosaltres estem molt agraïts, En primer lloc, doncs, el Consell Esportiu Comarcal, que bé, que impulsi una activitat com aquesta. Agrair també la feina que fa la coordinació de totes aquestes escoles implicades en aquest rodejoc i els alumnes de l'institut també, que venen doncs, com a, bé, una mica com a dinamitzadors i col·laboradors de la jornada. Com dèiem, és una activitat que té una part social, no? Perquè doncs, el que faran aquests alumnes seran moltes coneixences durant el dia d'avui amb alumnes d'altres escoles i alhora també doncs, la vessant educativa i de lleure que bé, doncs, que respon a això, a reivindicar el joc al carrer i que moltes vegades l'educació transcendeix més enllà de les aules i aquesta és una clara demostració. Desitjar-los a tots un molt bon dia, que passin una molt bona jornada, que jo crec que el temps i la tramuntana ens ho respectarà, i felicitats a tots.
I aquest any el Rodajoc va sobre els jocs de taula amb tamany gegant. Hem adaptat jocs que juguen normalment amb les famílies a sobre la taula i els hem fet amb tamany gros perquè hi puguin jugar de manera motriu. Amb el Rodajoc principalment busquem el poder jugar, reivindicar el joc fora de les cases, joc a l'aire lliure, joc cooperatiu, joc que relacionin els nens a les diferents escoles i que puguin jugar en un entorn lliure, no? Que ja estan prou estones a casa asseguts al sofà amb maquinetes i amb teles, doncs reivindiquem bàsicament això.
L'Escola de Música El Gavià ha organitzat aquest mes de març la segona setmana cultural amb unes activitats que finalitzaven amb el viatge a París de la Coral Jove, en la 25a edició de les trobades internacionals de Cant Coral. Escoltem a Xavier Masó, professor de guitarra de l'Escola El Gavià, i a tres alumnes que van participar en aquesta trobada, la Núria, en Roger i la Judit.
Es fan diferents tallers pensats per el que és els nens més petits i adults i alumnes grans, també, tot això barrejat. Llavors es fan diferents tallers que els professors, cadascú es pensa un taller, l'exposa amb els diferents professors i ho portem a terme, simplement. Llavors, els nens, la participació ha sigut molt bona. Hem fet tallers diferents, tallers d'improvisació, que ens van trobar en una aula 15 alumnes, tot d'instruments barrejats, com violins, trompetes, saxos, bateries, i en una qüestió d'una hora doncs vam intentar fer un tros d'una improvisació. Es va fer un taller de la Índia, també, que era una miqueta Viatgem a l'Índia, era el títol, i una miqueta era obrir una finestreta a altres tipus de cultures, altres tipus de músiques, que també és important, que és una cosa que ells no tenen accés, per dir alguna cosa, llavors doncs, des de l'escola es creu que tot això que podem aportar doncs, és bo per ells. Per petits també es va fer una altra activitat, que també era un taller en el qual ells venien a cantar, aprenien una cançó, cantaven, fèiem una mica de percussió corporal també, i aprenien la lletra. A partir d'aquí ens dividíem en tres professors, que uns eren ukeleles, uns altres eren flautes, i altres eren alorf, o carrillons, o xilòfons, i teníem un quart d'hora només per treballar-nos una peça. També va haver un taller molt interessant, que va ser també un taller per adults, que es va passar un reportatge de lo que és la sèrie Motown dels anys 60-70, on surt Stevie Wonder, Marvin Gaye, tota aquesta gent, i consistia simplement en veure el documental tots junts i després fer una mica de debat.
Vam anar a París per fer una trobada internacional de corals, com hem fet a 3 anys enrere, i doncs aquest any va tocar a París.
I vam tenir una experiència molt guai, ens ho vam passar molt bé, i em sembla que aquest viatge ens el recordarem per sempre. Bé. Vam fer, en 2 dies vam fer 2 concerts, i els altres 2 dies vam visitar París, tots els monuments que hi ha per allà, i, bueno, i ens ho vam passar molt bé.
Després del meravellós viatge a París, doncs ara estem preparant el 30 aniversari de l'Escola de Música. El repertori el tenim mig enllestit, però el que sabem segur és que la data és el 25 de maig. I doncs, a més, l'any que ve farem un altre projecte, que és un intercanvi de corals a Bulgària.
Els pilots Xavi García i Pol Morral queden tercers a la Panda Raid del Marroc en categoria 4x4. Els dos participants escalencs coincideixen que en aquesta edició hi ha hagut molt més nivell respecte a altres anys i que la cursa ha estat exigent. Pol Morral.
Molt bé, estem molt contents. Aquest any també ha anat molt bé, igual que l'any passat hem pogut repetir tercera posició. I aquest any ha sigut bastant més dur que les altres edicions. Ha sigut més exigent tant com físicament, com pel cotxe, com el recorregut, hores conduïdes. Però bueno, el resultat, o sigui, la conclusió és que estem molt contents. Sí, el primer dia vam tenir un petit problema amb les rodes i bueno, vam acabar de fer algun invent els següents dies, que això ens ha arrossegat una mica els següents dies, no?, el problema aquest de les rodes, però bueno, vam poder solventar, vam fer uns inventillos i ja vam tirar endavant la resta dels dies.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dijous, 21 de març, l'Ajuntament de l'Escala inicia els tràmits per demanar que la Festa de la Sal sigui patrimoni immaterial de la UNESCO. El ple ja es va posicionar fa uns dies unànimament en aquest sentit. Ara faltarà que la Generalitat també ho faci, en el mateix sentit, abans de passar a la UNESCO. Víctor Puga, alcalde de l'Escala.
El 1997 vam celebrar la primera Festa de la Sal, coincidint amb el tercer centenari de la Folia de la Sal. Va ser un moment en el que el poble de l'Escala va voler reivindicar les seves arrels històriques, els oficis mariners, els balls, les cançons populars, cançons tradicionals, per tant, patrimoni immaterial, i a partir d'aquí doncs, ha plogut molt, han passat molts anys, hi ha tot un recorregut, tota una trajectòria doncs, molt important de la Festa de la Sal, amb un reconeixement, evidentment, a tot el país, i el 2015, per tant, fa 3 anys, la Generalitat ens reconeixia dins el catàleg de patrimoni festiu de Catalunya, que va ser un primer pas que ens ha esperonat a pensar en un reconeixement internacional, per anar més enllà, i en alguna trobada, en algun congrés internacional amb l'Associació de Museus Marítims de la Mediterrània, doncs també se'ns ha dit, que se'ns ha fet arribar, que la Festa de la Sal és una de les recuperacions de patrimoni material més notables que es fan actualment a Europa. Per tant, tot això, amb una implicació evident del poble de l'Escala, amb tot un conjunt d'activitats que d'alguna manera recuperen aquests oficis, aquestes cançons, aquests balls, i per tant aquest patrimoni material, tot això té prou entitat com perquè iniciem una aventura, l'aventura de la UNESCO, ser reconeguts a nivell internacional per la UNESCO com a patrimoni immaterial. Estem convençuts que tenim entitat i que la proposta doncs, reuneix tots els paràmetres que d'alguna manera té en compte la UNESCO per reconèixer aquest tipus de festivitats, i seria una gran notícia pel poble de l'Escala que en els propers anys, perquè tot això és una tramitació lenta, els propers any i mig, 2-3 anys màxim, doncs poguéssim ser reconeguts per la UNESCO.
L'Ajuntament de Bellcaire desestima el projecte de camp de vol i museu de l'aire, argumentant mancances per impacte ambiental, paisatgístic i sobre la fauna. Els 5 regidors assistents al ple van votar-hi unànimament en contra. Escoltem a l'alcalde de Bellcaire, David Font, i al regidor de Cultura i Patrimoni, Guillem Sobrepera.
El que jo he volgut dir és que, a part de la convicció que ja pots tenir política de visió del territori, doncs els arguments que a partir dels informes que hem demanat, doncs el que és l'argument ambiental, paisatgístic, és el que dona més pes, és el que l'únic que dius aquest, per molt que es vulgui esmenar, no es pot esmenar.
No només el paisatge, sinó sobre la fauna, també.
Sí, mm-hmm. Sí,
és una, sí. Estem en un lloc entre parcs naturals, ruta de d'aus protegides, animament de naus, d'aus protegides, i això seria una cosa impossible de desmenar.
L'únic que aquesta activitat i aquest interès particular pues, s'ha demostrat que està en contra de l'interès públic, de l'interès del reste del poble. I aquí és el que en aquest procés s'ha manifestat. S'ha manifestat que un interès que té tot el dret a demanar-lo, de dir m'agradaria fer això, doncs s'ha demostrat.